Hola, què passa aquí?
Home, Paco, feia dies que no ens veiem.
Hosti, tu pes, que fots per aquí?
Doncs mira, t'he vingut a veure i a veure el Canut.
On és el Canut?
Canut! Que no el saludo.
Aquí estic.
Hola, t'has amagat avui.
Què tal, com estem, David? Escolta'm,
on va acabar? Hosti, que estàs moreno. Tu sí que vius bé.
Vas fer un cap de setmana llarg, David?
Bé, home, una mica d'allò de descans abans.
Ja t'ho mereixies.
Abans de la recta final.
Vinga, aviam, què voleu prendre, que tinc feina jo?
A la recta final i el que vindrà a continuació. Però vas anar a algun lloc en especial o no?
No, per aquí prop, per aquí prop. Per aquí prop. Costa
Brava. Mira, Miquel, posa'ls aquí, a la taula presidencial.
Oh, gràcies, Paco.
Aquí estareu de lujo, nois.
Què vols prendre? A veure, Canut.
Va, Canut, vols una mica de
la tafia? Jo un talladet prendré.
No, a veure, Paco, t'ho haurem d'ensenyar. No ens ofereixis ratafia a mitja tarda, no és moment.
Mira, tinc unes galtes de porc fetes de fa 10 dies.
Encara
no, ara les galtes de porc ens fotrem a quarts de 6 de la tarda.
Sí, exacte.
Deixa-les estar. Va, tu ves, que us regalo una tapa de callos.
Calla, home.
Cada mistela que
pesat,
us preneu.
Home. A veure, Canut, escolta'm, notícia de fa...
Sí, el Judès, que ja no és jugador
sí,
del Barça, no?
Sí, de fa no res. Mira, tinc aquí l'Arbusà. Arbusà, situa'ns una mica la trajectòria de Serginho Dest al Barça, perquè va arribar amb etiqueta de jugador que finalment s'havia de fer amb el lateral titular del Barça, però ha passat, diguem-ne, més pena que glòria.
Sí, va arribar el 2020 amb Koeman, tenia contracte fins al 2025, és a dir, fins l'any que ve. El Barça el traspassa ara al PSV, que és on ha jugat cedit ja la temporada passada.
No han transcendit xifres, eh?
No han transcendit xifres, sí que ha explicat al Barça que es guarda un percentatge d'una futura venda.
Si... Ara ho està fent pràcticament en tots els jugadors que marxen, eh?
Sí, tenim constància de les xifres, les explicarem. Des que ha jugat dues temporades al Barça, després van encadenar dues sessions, el Milan i el PSV. Amb el Barça ha jugat 72 partits, 56 com a titular, 3 gols i 4 assistències, i ha guanyat una copa, la Copa del Rei del 2020, des que està lesionat des del mes d'abril i no tornarà fins a principis de l'any que ve perquè té una ruptura dels lligaments encreuats.
Bé, és un jugador encara molt jove, té 23 anys. Però no ha quallat, Canut. El va fitxar
bueno,
Koeman.
Jo vull recordar en primer lloc que aquest futbolista procedeix de l'Ajax Amsterdam, és nord-americà de nacionalitat, és a dir, no és seleccionable per la selecció holandesa, però és un jugador que us recordarà perfectament l'Arbusà, que quan el va voler fitxar al Barça li anava darrere el Bayern de Munic. O sigui, no era un jugador allò, un caprici de l'entrenador de portar-lo, sinó era un jugador que tenia marcat i tenia tota una expectativa. Tenia 19 anys, crec, 18-19 anys quan el va fitxar, potser massa jove al Futbol Club Barcelona, i per jugar en una demarcació que des que l'any 2016 va marxar Dani Alves, crec que ha quedat orfe en el Barça i no hi ha hagut manera. Mira que ha passat gent per la mateixa, des del mateix Sergi Roberto, que ha fet de comodí en aquesta posició, que si Semedo, que si Douglas, que si... Bueno, ara, si fem la llista,
la llista és
arribaríem a les 6 de la tarda i continuaríem donant noms d'alternatives i de substituts que ha fitxat el Barça durant aquests anys per cobrir la baixa de Dani Alves. I Serginho Dest és un jugador que potser va arribar massa jove, un futbolista polivalent, que tant perquè ell havia estat abans extrem, però no extrem dret, havia estat extrem esquerre, i en algun partit amb Koeman va arribar a jugar en aquesta posició. Em sorprèn que no es dongui cap pista ni cap xifra de la quantia del traspàs, tenint en compte doncs, que això ha d'influir bastant en la rebaixa de la massa salarial del Barça, que és una de les grans qüestions, una de les grans preocupacions de la junta actual del Barça, per poder aconseguir d'una vegada per totes aquesta paritat de l'1-1 en els traspassos de cara a aquesta, o en els fitxatges de cara a aquesta pròxima temporada.
Recordem que demà és dia 30, i per tant demà és la data límit per quadrar pressupostos i que el Barça pugui entrar en aquesta norma de l'1-1.
Poder comptabilitzar-ho com un ingrés.
Clar, exacte, i aquest ingrés, per tant, no ens diuen de moment de quan es tracta, però sí que, evidentment, sumarà, no?, per arribar a aquesta norma de l'1-1. I és que dilluns s'obre el mercat de fitxatges, i aquí el que caldrà veure és amb quin múscul hi arriba el Barça.
Bueno, s'espera doncs, que operacions com aquesta pugui anar alliberant massa salarial i pugui accedir d'una vegada per totes a aquest múscul de paritat de tant gasto, tant ingreso, i que pugui permetre al Barça competir en igualtat de condicions, si no en quant a possibilitats d'invertir molts milions, però sí que, com a mínim, doncs, tot el que s'inverteixi pugui repercutir directament en la quantia del traspàs o del fitxatge del jugador que busqui reforçar al Barça la seva plantilla. Doncs crec que aquesta notícia que ens acaba d'arribar a Serginho Dest és una bona notícia, perquè el Barça allibera massa salarial i d'aquesta manera, mica en mica, es pot anar acostant a aquesta situació de l'1 per 1.
Que no vol dir que l'hagi de tenir aquesta norma 1-1 aquest cap de setmana. És a dir, ara mateix el Barça no la té, oi, Arbu?
No la té,
però
encara
la pot aconseguir els pròxims dies i aleshores complir amb el que va pressupostar davant de la Lliga i, per tant, entrar aquesta norma de l'1-1.
Sembla que baixem a segona.
No, home, no, tampoc és això, però és veritat que molts culers estan una mica, diguem-ne, preocupats del que pugui fer aquest Barça de Flick al mercat de fitxatges. Canut.
Bueno, sobretot el que preocupats, però sobretot amb ganes i desitjos de que el Barça pugui accedir a aquest mercat en igualtat de condicions respecte als seus grans rivals. I ja no dic que comparant-lo amb el Real Madrid, que té una capacitat de despesa molt més considerable que la del Futbol Club Barcelona, i doncs això fa que el Barça no pugui entrar en totes les de la llei en aquest mercat de fitxatges, però sí que s'espera doncs que pugui accedir per fi un cop es vagin activant altres palanques com la famosa venda del Barça Studios, doncs el Barça pugui lluitar, per exemple, per portar a Iñaki Williams, que seria doncs el gran desig, no tan sols
Nico Williams, Nico.
Ai, perdona, Iñaki, Nico Williams, que és el gran desig en aquests moments de l'afició culer. Si féssim una enquesta de quin jugador t'agradaria que fitxés el Barça de cara a la pròxima temporada, crec que amb clara majoria sortiria el nom de Nico Williams, que a més és un jugador que s'entén molt bé amb l'Emília Mal i que és un d'aquells futbolistes doncs, que vindria a millorar el nivell de la plantilla i ser un futbolista desequilibrant que podria oferir-li al Barça la possibilitat de tenir cobertes a les dues bandes doncs, per dos jugadors de grandíssim nivell com són l'Emil i el mateix Nico.
Però escolta'm una cosa, Lluís, tenint en compte les condicions econòmiques que travessa ara mateix el club, alimentar aquesta opció de Nico Williams no és fer volar coloms?
Bueno, estem parlant d'un jugador que, segons ens comenten, encara que no s'ha aclarit mai del tot si és cert o no, té una clàusula de 50 milions d'euros, no? Si el Barça ha fet durant aquests últims 2-3 anys inversions com la de Ferran Torres, com la de Rafinha, que estan per sobre d'aquest mercat, d'aquesta xifra, o fins i tot si es completen totes les variables del fitxatge de Roque Júnior, doncs el Barça també podria accedir a pagar aquests 50 milions de Nico Williams, no? Que és un jugador que, insisteixo, té molt bon mercat i té una clàusula sobre el paper, diguem-ne, que accessible tenint en compte la categoria del futbolista.
Parlant de palanques, Araujo podria ser una palanca en cas de venda. Tu te'l vendries?
Jo en aquests moments no me'l vendria.
Ho dic perquè és un tema que evidentment no es resoldrà mentre hi hagi Copa Amèrica, però un cop s'acabi la Copa Amèrica, aquí sí que ha de quedar clar que es queda o que se'l traspassa.
No, i sobretot si es queda, que sigui renovant el contracte i evitant doncs, que d'aquí un any pugui sortir lliure, no? Que seria el gran problema en el cas que es quedés Araujo sense que ampliés el seu contracte amb el Futbol Club Barcelona. Pretenents en té. S'ha parlat molt del Bayern de Múnich, s'ha parlat del Manchester United, el que passa que no, ni de bon tros poden arribar, ningú arribarà a aquestes xifres, que es parlen de que si 80 milions d'euros, quan estem parlant d'una quantia per un central i no pas per un davanter, golejador o un jugador més desequilibrant o determinant com és un jugador d'atac respecte al que pugui ser un defensa central.
Bé, doncs dilluns comença aquest mercat de fitxatges, veurem què és el que pot fer el Barça i, sobretot, el més important, veure quan entra en aquesta norma de l'1-1. Per cert, l'altre nom de la setmana en clau blaugrana, Víctor Font. Suposo que l'haurà sentit i llegit. Font molt crític amb Joan Laporta, això no és cap novetat. Diu que Laporta és el problema i no la solució. I no descarta la moció de censura. Tu la veus possible?
A mi m'ha sorprès que no hi hagi hagut cap moviment allò públic i notori d'engegar un procés de moció de censura, tenint en compte que en l'anterior ocasió que es va fer, que va ser el 2008 per part d'Oriol Giralt, sense una situació tan delicada com l'actual, doncs es tirés endavant aquella moció que, si no va prosperar, va ser perquè no es van aconseguir els tres quartes parts dels vots necessaris perquè prosperi una moció. Van ser més els vots a favor de la moció, crec que van superar el 60%, que no pas els contraris, els partidaris de la continuïtat de Joan Laporta, però diguem-ne que amb molt menys motius o molt menys situació delicada com la que hi ha ara, doncs en aquells moments van aconseguir un nombre considerable de vots. El que sí és cert que si s'activés aquesta possibilitat s'hauria, diguem-ne, de buscar una concentració diguem-ne, d'elements opositors a la figura de Joan Laporta perquè no fos allò un campi que pugui, que cadascú vagi per lliure, sinó que, si de debò es vol tirar endavant, sembla una unitat de l'oposició a l'actual directiva del Futbol Club Barcelona.
Molt bé, Canut. Escolta'm, per cert, al teu amic Koeman li ha quedat un quadre bastant interessant, tenint en compte
curiós,
que no ha començat gens bé. No ha començat gens bé la fase de grups, però, en canvi, li ha quedat un quadre molt interessant.
Quadre
va a la banda fàcil,
sí.
Sí,
mira, de moment s'enfronta en la primera ronda, la de vuitens de final, contra Romania.
Això és dimarts,
sí. Romania ha estat primera de grup, ves per on, no?
Sí, sí.
I aleshores per això s'enfronta amb un tercer classificat, que és Holanda. Sobre el paper, no seria gens descartable que Holanda continués, que passés a quarts de final. I a quarts de final l'espera el que va ser el seu botxí en la fase de grups, que és la selecció d'Àustria, que en un molt mal partit, i a més, diguem-ne, un partit on va faltar actitud en l'equip, en els jugadors de l'equip de Ronald Koeman, crec que sí, milloren aquesta situació i milloren el seu joc del primer enfrontament amb Àustria, doncs també podria ser una eliminatòria que podrien superar.
Àustria o Turquia, perquè Àustria juga contra Turquia, contra els turcs d'Ardagula,
i els dones per classificats.
Mira, jo a la porra de la redacció posa que guanya Turquia, per buscar una mica la sorpresa.
Turquia, sigui Àustria o sigui
Turquia. Sigui Turquia, sí que és una banda de quadre, home, no diria assequible, perquè no es pot dir mai, però sí que li ha quedat una banda de quadre interessant, i sí que en unes hipotètiques semifinals li podria tocar o Anglaterra o Itàlia, perquè van per la mateixa banda de quadre. Però vaja, cert és que ha de millorar, l'equip de Koeman.
Si arriben a semifinals amb l'actual equip que té, firmo ara mateix,
Home, sí, perquè el que li hem vist fins ara als Països Baixos ha estat, diguem-ne, una miqueta gris. Bé.
Bueno, tampoc tant, diguem-ne, van remuntar el partit contra Polònia, i després doncs van empatar en França. La batacada la van tenir en el partit contra Àustria.
Sí, això és veritat. Molt bé, Canut, escolta'm, setmana que ve, que tancarem temporada, perquè fem l'últim cap de setmana, ja analitzarem com comença aquesta setmana del mercat de fitxatges pel Barça, i si estem ja a la norma de l'1-1. Abraçada forta.
I ens hauran presentat el senyor Flick o no?
Ah, no ho sé, veurem.
Veurem i esperem que sigui així.
Presentació al juliol està previst,
però no han dit la data.
No, encara no. Coincidirem amb la pretemporada del Barça, que en principi ha de ser entre la segona i tercera setmana
de juliol. En quadre.
El dia 10, no? Comença la pretemporada del Barça.
Sí, sí, comença en quadre. Crec que són només 9 jugadors del primer equip, perquè entre els que tornaran d'Eurocopa i Copa Amèrica i hauran de fer vacances, els que seran als Jocs Olímpics, realment començarà allò en família. Només 9 jugadors, si no recordo malament, del primer equip per Hansi Flick per començar la pretemporada.
Sí. 10 de juliol comença la pretemporada, i és aleshores quan el Barça té previst presentar Hansi Flick.
Molt bé. Vols els peus de porc o què?
No, amb un tàper. Digue-li un tàper per llançar-ho a les escombraries.
Tenen mala pinta, no? Jo no els agafo tampoc.
No.
Gràcies, Canut, que vagi bé.
Vinga, fins la setmana que ve.
No foteu, que no estic per hòsties, jo.
Apaga l'arbusar.
Vinga, va.